del que precisament estàs buscant de cara al futur. És a dir, fer-li lloc a Messi... Perquè, a més, aquest vindria a jugar 30 minuts per partit, o vindria a jugar tot el partit sencer. Acceptaria el rol aquest de que, bueno, no sé, el PSG, és habitual que quan l'entrenador veu que no pressiona i va passar ahir, diu, escolta, cap a la banqueta, que ja se t'han acabat les piles. Això al Barça podria passar, és, hi ha un estatus i una manera de fer que em costa molt veure l'encaix. I sap greu, perquè és que fa la sensació que estiguis malparlant de Messi. No, al contrari, però hi ha coses que, èpoques i etapes que passen, i és veritat que des d'un punt de vista sentimental a tots ens faria moltíssima il·lusió, perquè és evident que el final que va tenir Messi amb el Barça és un final absolutament immerescut. I a més, és aquelles coses que havíem estat comentant des del primer dia. Sobretot, fem el que vulguem, però que Messi no surti malament. I va acabar com va acabar, sol, allà plorant, a l'auditori, una cosa que no havia de produir-se. No sé com s'ha de buscar la manera, no sé com s'ha de muntar un partit homenatge, no sé exactament quina ha de ser la fórmula, però jo no veig a Messi tornant al vestidor.
Anaïs?
Jo és que reconec que no sóc capaç de pronunciar-me ni per una banda ni per l'altra. Vull dir, a mi em costa molt. Em costa molt perquè crec que és un jugador que va sortir per la porta del darrere en una situació que no és la que es mereix. Sé també de totes aquestes dinàmiques i de tot el que comportaria si tornés. Sé també que és complicat que pugui acceptar, o no ho sé, perquè des del club tenen el convenciment que Xavi sí que podria fer que Messi acceptés que si hi ha algú que pot fer que Messi encaixi amb el nou Barça és Xavi. Penso també, fent ciència-ficció, que imaginem-nos que a final de temporada Busquets, que acaba contracte a marxa, imaginem-nos que Piqué i Alba decideixen també posar un punt i final, que pot passar perquè qualsevol jugador pot veure que no té minuts i pot decidir que vol sortir. Llavors Messi doncs arribaria amb una situació completament diferent, deixaria d'estar envoltat dels jugadors amb els que ha estat sempre i potser es podria trobar la manera de que encaixés. El president, ho publicàvem avui, el Junts ho publicava a La Vanguardia, que ja l'ha trucat per intentar doncs fer aquest primer pas per fer que les relacions doncs tornin a ser més o menys fluides, i ell creu que té aquesta assignatura pendent perquè al final és el president que va deixar escapar el millor jugador de la història, i puc entendre que Laporta doncs vulgui solucionar aquest deute que té amb Leo Messi. A partir d'aquí, doncs, això és molt llarg, el jugador ara mateix està centrat en el Mundial, a Argentina, i ja veurem cap on van les coses, però jo, a mi, no em sabria greu que tornés.
Jo, perdona, Martí, amb el fil del que diu l'Anaïs, la paraula deute, jo posaria molt el focus en això, no? Que si hi ha una negociació, ara de moment hi ha converses informals, hi ha represa de contactes, o sigui, estem a les beceroles de les beceroles d'un procés que ha de passar moltíssimes pantalles. Si tot això comença motivat pel que és un deute moral, en aquesta negociació i en aquesta conversa el Barça parteix d'una inferioritat que no li convé a l'hora de restablir condicions per un futur de Messi al club. I posar el focus en això jo crec que és interessant, perquè si tu realment vols restablir la carrera de Messi de Blaugrana, tu no la pots plantejar en els mateixos termes en els quals estava abans que se n'anés al Paris Saint-Germain. Haurà passat un temps, l'ordre intern del Barça ha canviat, les maneres de treballar han canviat,
l'escala salarial ha canviat,
o sigui, hi ha tota una sèrie d'elements que s'han de tenir en compte, i que si tu parteixes d'aquesta inferioritat perquè tu tens un deute moral i no te'l perdones, i
no,
és gairebé com
un
trauma...
Un deute no? Moral, però posant tu les teves normes, perquè al final és veritat que Messi li ha donat molt al Barça, però ho ha dit el
sí,
Joan
però,
abans.
Però per això ho
Messi
dic, Anaïs,
Messi també, perquè ha tingut
dic,
un equip que li ha donat
que tu,
tot.
Que tu, perquè tinguis aquest deute moral, no has de passar, diguem, pel tubo.
No
t'has de rebaixar.
A mi em sorprèn.
No, jo insisteixo, no estic dient que el club s'hagi de rebaixar en cap cas. Vull dir, Messi ha de venir aquí amb les normes que el club
no dic que tu diguis,
li posi.
No, no dic que tu diguis, ho dic en el sentit de que no sigui una posició en la que la Porta i el Barça se sentin a mesura que passin aquestes converses i aproximacions que han de venir.
És que ja fa molts dies que estem fent bullir l'olla i com...
Messi ha de venir aquí amb les normes que el club
li posi. No dic que tu diguis, ho dic en el sentit de que no sigui una posició en la que la Porta i el Barça se sentin amb...
Prop 29 is yet another special interest ballot proposition that would shut down dialysis clinics and threaten the lives of 80,000 kidney patients. 80,000 patients who need dialysis treatments to stay alive. Join the American Nurses Association California and thousands of dialysis patients. Say no to yet another dangerous dialysis proposition. Vote no on Prop 29. Ad paid for by No on 29. Stop yet another dangerous dialysis proposition sponsored by patients, doctors, nurses, and dialysis providers. Committee major funding from DaVita and Fresenius Medical Care.
RAC 1 en aplicació. RAC 1 a la teva butxaca.
Estaves en territori republicà, però Madrid va ser durant els anys de la guerra un terç de la comunitat d'estar ocupada per l'exèrcit franquista. I d'allà pràcticament no sé res, i han tingut molts problemes per arribar.
Han localitzat de moment 322 fosses, aquest equip de recerca, 265 de les quals, com ara explicava l'Eloi, en territori republicà. El cas de Josep Sunyol i Garriga no deixa de ser una història més de les que explica l'Eloi al Quanta Guerra els dimecres a TV3, en aquest cas per on personatges de ressonància pública.
Són històries d'avui gent coneguda.
Clar.
I, bueno, permet certificar tot allò que no han certificat durant molts anys, no? I saber i conèixer el nostre passat per poder-lo pair. En aquest cas, malauradament, ni la dona ni el fill de Josep Sunyol són vius. I, per tant, bueno, que és com un element que simbòlic, no? Saber on és enterrat el que va ser president del Barça. Res, poc més d'un any, perquè em sembla que va ser president del juliol del 35 i els del 6 d'agost del 36, pocs dies després de començar la Guerra Civil, que mor.
Si s'acaben trobant restes a la residència militar de Guadarrama, es podrà comparar l'ADN amb el del fill de Josep Sunyol i Garriga, que va deixar el seu perquè en cas de trobar aquestes restes del seu pare pogués ser identificat. Seria un exercici més, diu Eloi Vila, de dignitat.
Jo li dono la importància que li podem donar com a entitat, que és recuperar la dignitat. Si tenir un president afusellat pels franquistes i no saber on és, hòstia, forma part de la indignitat d'aquest país, d'aquest estat, no? I el fet de recuperar els ossos és dignificar la figura d'un president que va tenir les característiques que tenia, diputat, d'esquerres, impulsor cultural, impulsor també d'una publicació, no?, com la Rambla, un setmanari esportiu que era, i per tant, hòstia, anar fent passos per la dignificació del nostre passat, que ens fa dignes i que ens permet de mica en mica anar començant a encarar aquest dol col·lectiu que hi ha.
Un Josep Sunyol i Garriga que va ser president del Barça poc més d'un any, del 17 de juliol del 1935 fins al 6 d'agost del 36, quan és afusellat amb només 38 anys.
Quin programa tan necessari, important i interessant que fa l'Eloi Vila, el Quanta Guerra, a Televisió de Catalunya, i quina bona pensada del Xavi Puig, no?, trucar-lo després d'aquesta notícia d'avui, no?, que per fi podran entrar en aquesta part de Madrid, no?, Guadarrama, aquesta part militar de Madrid, a veure si hi ha aquesta fossa comuna i troben Josep Sunyol i Garriga. Poqui, què, em vols dir alguna cosa?
Sí, més enllà de la importància emocional que pot tenir per, no només pels barcelonistes, pels que tenen algun vincle amb el bàndol republicà de la guerra, trobar una fossa comuna, una fossa, un lloc on pot haver parents, on pot haver gent que va lluitar o que simplement va ser assassinat per l'altre bàndol. Més enllà d'això, i també de la importància que pot tenir pels descendents de Sunyol, que evidentment són els primers interessats en els que tenen més vincle amb l'expresident del Barcelona, a mi qualsevol cosa que sigui que el Barcelona abans de determinades dates ja era gran, a mi em sembla bé. Per tant, que abans del 88 ja era gran, que abans del 2001 el Barcelona ja existia i era gran, que abans fins i tot de la guerra, com és el cas, el Barcelona ja era gran, a mi crec que el Barcelona farà bé d'alimentar aquesta història.
I tant. Martí, Anaïs, no sé si voleu dir alguna cosa d'aquest cas.
No, molt d'acord amb el que he dit ara poc i, de fet, és això, és tot el que sigui afavorir la memòria històrica i recuperar, doncs, totes aquestes coses, jo no només per... pel cas del president Suñol, sinó per tota la resta de persones que van morir, que poden ser en aquesta fossa comú, doncs és una, entre cometes, bona notícia, és a dir, un fet positiu que es pugui trobar i se'ls pugui fer memòria.
Sí, restaurar la memòria històrica, no? Una cosa tan important que en aquest país, que és Espanya, ha costat tant de temps. El senyor Minguella, què en pensa de tot plegat, senyor Minguella?
Bueno, bona nit. Aquest senyor el vaig portar jo.
Ah, sí?
Va firmar un contrato.
Ja hi era?
En un tovalló de paper.
També?
Que jo, quan havia de ser president, vaig dir que aquest senyor tampoc ha fet res. Vull dir, ara sí, llavors, doncs, va ser una persona molt important.
Va tenir vista, vostè.
Però jo vaig ja tenir vista, ja. El vaig portar amb uns agents. De fet, el vaig portar del Brasil.
No.
Era un fenomen o no?
Aquest era Riquelme. Aquest era el Giovanni.
Aquest, el Giovanni, també el vaig portar.
Aquest, sí.
Però, bueno, dic lo mateix que amb el Haaland. El Haaland aquest no es menjarà un rosco.
Això va ser fa un temps que vostè va dir...
Bueno...
I ara li estan recordant, però no, això va ser fa un temps.
Però aquest deixarà de fer gols. Pel factor sorpresa, perquè ha fet molts gols a la Premier League... Quan l'Inglaterra se poden fer gols...
Però ara ja es farà el vaticini que vostè va dir deixar...
Però els defenses ja sabran fer un marcatge, sí. I ja està, va. I passarà tot.
Molt bé.
Però aquest no es menjarà un rosco.
Val, no.
Perquè la Bundesliga aquella és una liga de farmeros.
Sí, jo m'ho anoto, Vostè, el dia 6 d'octubre, ja 7 d'octubre...
El Haaland, quants gols porta ara?
Re, 19 ara.
22 en tot el que queda. Farà 3 més en tot el que queda de temporada.
Me l'apunto, Minguella, tu diràs. Perfecte, molt bé.
Home.
Ara parlem de Leo Messi. Leo Messi, què tal? Bona nit.
Buenas noches.
Molt bé, com estàs, Leo?
No, estoy lindo, estoy bien.
On jugarà l'any que ve, ho sap ja? Ara discutíem si pot venir al Barça.
Bueno, ustedes lo dijeron acá, ¿no? Que si Luis Suárez finalmente no jugaría en Miami, que si acabaría jugando en Los Ángeles. Yo, como dije recién, la verdad que me encuentro en una encrucijada.
Sí, encrucijada.
Era un problema, una decisión difícil, la palabra larga, ya lo saben que no. Bueno, pues finalmente Suárez se va a jugar a Los Ángeles, sí. Con lo cual tenemos un problema grande. Me dirá vos, ¿tengo que acabar la carrera jugando con Ricky Puig?
No sé, depèn, clar.
Jo crec que no.
No vol anar a Los Ángeles.
Se llevaron muy bien.
No vol anar a Los Ángeles, ja ho veig.
Sería un poco denigrón. Sería malo para mí acabar jugando con Ricky.
Llavors té clar si es queda a París, de Barcelona...
Respecto a su pregunta, sí, yo como dije recién, yo voy a venir a Barcelona.
Ah,
y voy a volver antes de lo que ustedes dijeron. Porque voy a volver a Barcelona en enero.
¿Ah, sí?
Porque hay concierto de Ocas Grasa.
¿Le agrada?
El Sant Jordi, la de In the Night.
Sí, le agrada.
Esta me encanta.
Es un titular, ¿eh? Le agrada Ocas Grasa.
Re linda. Entonces sí, voy a volver a Barcelona. Compré la entrada en las 2 horas que tuve. Vale. Estuve ahí en el Ticketmaster haciendo el F5.
Vale, sí.
Y entonces sí, no. Pero voy a volver a Barcelona. No sé si exactamente no esta era lo que ustedes querían que yo respondiera.
Es un gran titular.
Pero entonces la respuesta sí. Sí, voy a pasar por las oficinas del Barcelona porque tengo que recoger un paquete del Amazon. Que todavía tengo los pedidos del Amazon puestos en la dirección de Aristide.
Tienes una montaña, ¿no?
No sé cómo se borra con el Parque de Prince.
Esto se lo hace Pepe Costa. Leo. Pepe Costa se lo arregla rápido.
Pero bueno, yo amo Barcelona, en mi ciudad, mi club, son mis compañeros. La verdad que sí que me gustaría volver. También me gustaría volver a ganar 35 millones.
Això ja serà més complicat. Bé, anem a la polèmica. La polèmica també n'hem xerrat molt a la tertúlia. Tenim un expert en polèmica. Josep Pedrerol, què tal? Bona nit.
Vinga, va. Sí, vamos a hablar de toda la polèmica. Voy al chiringuito de RAC1. Vinga, pincha aquí. Vamos a repasar la polèmica vista en el partido del Barça del martes. Los fueras de juego, ya lo sabéis, lo repasan los arquitectos, nuestros arquitectos, pero esto es una mano clamorosa, así que las manos se repasan con el escultor. El escultor, nuestro experto en posiciones corporales, no confundir con el esculpido, que es Cristiano Ronaldo, una menuda figura. En fin, repasamos las manos, tensión, cuidado. Vamos a ver.
Sí, estem allí en la pantalla, sí.
Las de Ansu Fati.
Sí, aquí está.
Hay que ir con tensión aquí.
Sí.
Lento. Se pueden pitar... ¿Y se puede anular el gol? Sí. Las del penalti, para nada. Tiene el brazo pegado al cuerpo, ¿eh? El brazo pegado al cuerpo de Ansu Fati, claro. No, hombre, no, que yo soy del Barça, ¿eh? Que soy del Barça. Ya lo he dicho muchas veces. Mira, lo vamos a hacer diferente. Ponemos la encuesta. ¿Le robó el Inter al Barça el pasado martes? ¿Tenemos la encuesta?
Sí.
¿Ya? ¿La tenemos aquí?
Sí,
venga,
aquí.
Venga, la ponemos pinche aquí. Venga, vamos.
Sí, 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 aquí.
¿Qué pasa, que nos toca un becario hoy o qué?
No, no.
Venga, hombre, si mañana no tenemos a los profesionales de verdad, yo no vengo a hacer el programa, ¿eh? Lo que no podemos tener aquí a becarios con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? Ya está bien, tú, becarios no. Y nada, tú, como no hay encuesta, no hay polémica. Ya está.
Así
de venga, fácil. Cambia de tema, cambia. Así venga, ritmo, 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 cambia de tema. Venga, va, ¿qué falta, falta ritmo en este programa, escolta? ¿De qué hay que hablar? ¿Conference League? No interessa a nadie. Venga, con tot respecte, Conference League. No.
Sí, parlem de la Conference.
No,
sí. Avui Mourinho ha perdut, com el Betis.
Això és l'Europa League.
Això és l'Europa League?
Sí.
Ah, sí. Europa League ha perdut a Mourinho, no?
Sí,
sí. Sí. El senyor Mourinho, jo vull saber, perquè ell és famós a queixar-se dels àrbitres, va treure una llista dels àrbitres, va preguntar-se per què Obrevó, per què De Blecker, per què Stark,
per què Busaca, De Blecker, Fritz.
Què li ha semblat les queixes del Barça?
D'entrada?
Per l'arbitratge, sí.
D'entrada? Enhorabuena.
Per què?
Te felicito, Aleix.
Per què?
Porque creo que eres el nuevo entrenador del Barça, ¿no?
Per què?
Ah, ¿o no eres el nuevo entrenador del Barça?
No, que yo sàpiga, ¿no?
Sé como el Barça hizo tanto el ridículo contra el Inter, pensé, pues quizá Aleix París es el nuevo entrenador.
Però per què? Jo què li he fet?
Porque eres el único capaz de hacer el ridículo de esta forma. Entonces, que yo no hablo de árbitros.
¿No?
No, los árbitros hacen su trabajo lo mejor que pueden. Yo no entiendo por qué tú estás siempre hablando de los árbitros, porque lo vuestro con los árbitros es una obsesión.
No en parlem gairebé mai, només quan és molt evident.
Tengo que felicitar a Pep, digo a Aleix, porque ha criticado el acierto del árbitro.
No, es verdad.
Ha criticado el acierto del árbitro. Yo no entiendo por qué tú solo tienes una protesta. En cambio, yo tengo dos Champions, 7 ligas,
sí, sempre repassa,
10 copas,
sí, sempre el currículum,
y 4 puntos del carnet por culpa de las 10 copas, porque fueron todas la misma noche en Los de Gas.
Avui ha perdut una llàstima, no? Deu estar trist.
Claro.
Ha perdut en Pellegrini avui, eh? Pellegrini,
no, vostès... no, yo no quiero hablar de ese partido.
No?
No. Pero el árbitro hoy sabía que si me pitaba penalti a favor, mi equipo se relaja y nos remontan. Entonces ha pitado penalti a favor, es un robo.
Ah,
contra la Roma, pues contra mi Roma.
Sí, és un robo preventivo.
Clar, perquè li xiulen un penal a favor.
És tota estratègia.
I ja no, està robant.
I, además, he acabat el partido con 10. Menudo atraco. Sí. El escándalo de Roma.
No, 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 no. Bé.
Entonces, no quiero hablar más de esto. No,
Albert quiero... Bermúdez.
Bravo,
un dia més,
bravo.
Un dijous més, el tu diràs. Molt bé, Albert, l'home de les mil cares, company del matí a Codina, que el sentireu demà a les 6 del matí amb l'Ernest Codina.
Doncs aquí al costat. No?
Avui no sé si veieu que han posat els bancs,
sí,
els bancs,
com que no,
tot junt.
Tenim públic i hem tirat les cadires enrere. I aquí,
em poso allà darrere.
Tens un sac de dormir,
amb
no?
Amb un esterill, alguna cosa d'aquestes.
Ja sí,
un
coixinet d'aquests... Aquests que tira el poquí al Camp Nou.
Exacte. Exacte.
Amb un camping gas, no? Com de campament.
Això ja el tinc pel més que ve, ja. Per quan faci fresca.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs, escolta, ho deixarem aquí perquè ara entrevistarem José Lu, davanter de l'Espanyol, i encara ens queda després el bàsquet amb Vena i moltes coses més aquí al... Tu diràs. Marxem, eh? A la una ja ve després ve la repetició i després a les 6 el Basté, no?
És un quart i mig d'una de la matinada. Bon dia, Catalunya.
Però Basté, vés a dormir, que és a les 6.
Deixeu de parlar de coses insignificants, sisplau. Jo em llevo d'aquí exactament 45 minuts.
Allà?
Dormo tan poc que avui no descarto llevar-me abans de l'hora d'anar a dormir.
No.
Pels qui estigueu escoltant ara mateix la repetició del Tu diràs, perquè aquest programa no és prou dolent que l'hem de repetir dues vegades, pels qui estigueu escoltant aquest programa, dir-vos només una cosa. Aguanteu. Sigueu forts, que només falten 40 minuts perquè comenci el Basté. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... Nieto, me l'has tirat abans. Demà tenim un tros de programa des del Festival de Cinema de Terror de Sitges.
Això és veritat.
Gaudirem d'una tertúlia única amb l'Ernest Folch, la Glòria Serra i l'Alfred Hitchcock.
No.
Que l'Adrià Santasusagna l'hem tingut que reunir les boles de drac i l'hem ressuscitat. I parlant de terror, també tenim una entrevista sorpresa. Pareu atenció, el nostre convidat es diu Adolf i ve de penedir-se d'unes coses que va fer fonsa.
No. Oh,
oh, oh, oh. Bravo, bravo.
A les 6 al Basté. Ara tornem.
Fins ara.
RAC 1.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi?
Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Els dies 7, 8 i 9 d'octubre se celebra la primera edició de la CBD Hemp Business Fair a la Fira de Cornellà.
Tres dies per conèixer totes les claus i novetats d'aquest incipient sector a través de la zona d'expositors, conferències, showrooms, food trucks i actuacions musicals.
No et perdis la Fira del Cànem i el CBD. Entrades disponibles a cbdbusinessfair.com.
Amb la L, distribuïdor líder en productes i serveis per l'espai de treball.
Lireco.
Inclou la Y, lliurament l'endemà a l'oficina o a casa.
Lireco.
Inclou la R, primeres marques en material d'oficina, tecnologia, seguretat laboral i molt més.
Lireco.
Inclou la C, assessors personals i especialitzats en solucions per al teu negoci.
Lireco.
Tot el que necessita el teu negoci està a lireco.es.
RAC 1. Tots som 1. Amb Aleix Pariser.
Encara ens queda molt, tu diràs, fins a la una de la matinada. Tot seguit volem parlar amb un dels nous fitxatges de l'Espanyol, és el davanter José Luis Mato, màxim golejador blanquiblau de moment aquesta temporada. José Lu, el coneixen així futbolísticament. Hola, José Lu, bona nit, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Muy contento, disfrutando y poco a poco.
Sí, ha empezado bien tu aventura en el Espanyol, ¿te la esperabas así?
Bueno, a ver, al final uno, cuando está cómodo, cuando las cosas son así de fáciles el día a día, cuando la gente que te rodea pues te pone las cosas lo más fácil posible, pues al final siempre tiende a que las cosas sean en positivo. Entonces, bueno, siempre quieres estar contento y feliz y que las cosas salgan bien, pero bueno, en lo personal, claro que sí.
Sí, sí, además llevas 4 goles, ¿no? O sea, que algunos de penalti. Es cierto que el equipo le ha costado arrancar, pero bueno, tú estás haciendo poco a poco tu trabajo.
Sí, bueno, al final creo que muchos de esos partidos hemos merecido más de lo que el resultado ha dicho, pero bueno, al final en el fútbol el resultado es lo que cuenta. En lo personal sí estoy contento porque, bueno, al final son 4 goles que la mayoría ha servido para puntuar y eso es lo importante a la hora de sumar.
¿Te marcas alguna cifra o no? ¿Llegar a los del Alavés o alguna cosa así?
Bueno, lo he dicho en diferentes entrevistas. Uno al final lo que quiere es siempre mejorar sus registros anteriores, ¿no? No me gusta hablar de números, pero bueno, sí que es verdad que uno siempre tiende a mejorarse y bueno, estoy muy feliz aquí y por ahora pues las cosas están yendo bien, o sea que todo pues va en orden, ¿no?
A ver si llegan más goles y puedes superar esas cifras. Bueno, hay que preguntar, ¿no? Por Álvaro Fernández, después del error que tuvo, no sé cómo está esta semana, ¿no? Ha sido el gran nombre del último partido del Español. ¿Cómo lo has visto tú?
Álvaro es un fenómeno, hombre, y todos hacemos una gran familia y todos estamos muy, muy unidos. Eso es lo que nos caracteriza este año. Creo que hay una plantilla muy sana. Todos somos importantes, todos fallamos y Álvaro es un crack, es un porterazo y errores tenemos todos. Está claro que al final un portero pues se le puede ver más o menos, pero errores cometemos todos y Álvaro tiene muchísima personalidad y lo hemos dejado a un lado. Él sabe perfectamente lo que ha pasado. Punto y final, el partido ya se ha acabado y desde el minuto siguiente que ha pitado el árbitro al final del partido ya estábamos pensando en Cádiz.
¿Estaba muy jodido al final del partido o al día siguiente?
Bueno, a ver, jodido estábamos todos, no solo él. Está claro que al final todos, yo el primero estaba muy muy fastidiado, pero no solo por el error, sino porque se nos escapó una victoria que la teníamos ahí en la palma de la mano. Él estaba fastidiado también porque por lo que ha pasado, el míster estaba fastidiado por lo que estaba pasando, pero creo que todos estamos yendo en el mismo barco y esto es lo que tenemos que pensar. Tenemos que seguir pensando en el siguiente.
¿Crees que tiene que jugar el domingo? ¿Que le irá bien jugar en Cádiz?
Bueno, a ver, eso son decisiones del entrenador. Yo no me puedo poner en la cabeza del entrenador. Álvaro ha estado jugando estos últimos partidos, lo ha hecho muy bien, es un porterazo. Las decisiones que tome el míster luego el fin de semana, pues al final se respetarán porque somos 25 y estamos todos capacitados para jugar cualquier partido.
No, no sabéis nada, ¿eh? Por eso del 11 aún, no habéis hablado de esto.
No. Estamos entrenando, estamos preparando la semana como una semana completamente normal, estamos entrenando todos bien, o sea que luego el que decide la alineación es el entrenador.
Me acompaña también Joan Camí, el inalámbrico del Español aquí en RAC1. Hola, Joan.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno. Varias preguntas que te quería hacer. La primera, percibo una buena sintonía con Sergi Darder, no solo dentro del campo, sino también fuera, ¿puede ser?
Sí, la verdad que, bueno, como contestaba un poco a lo de antes, ¿no? Creo que ha caído muy bien aquí en este club, creo que tengo muy buena relación con todo el mundo. Al final estoy en un vestuario muy sano y eso se nota desde el primer día que entras aquí. Y bueno, sí que es verdad que con Darder, pues al final compartimos muchas cosas en común. Al final, bueno, tenemos hijos, hemos estado tiempo juntos fuera de lo que es el vestuario, porque bueno, al final tienes un ritmo de vida pues similar, ¿no? Por así decirlo. Tenemos hijos de casi las mismas edades y bueno, compartes un montón de cosas. Entonces sí que es verdad que, bueno, tengo una relación especial con él desde el primer día. La verdad que como es uno de los capitanes, pues hablo mucho con él y, bueno, conversamos sobre diferentes cosas y la relación que tienes fuera, pues se nota también en todo el campo.
Entrando en el terreno futbolístico, imagino que esta pregunta ya te la han hecho muchas veces a lo largo de tu carrera, pero lógicamente, en función de dónde juegues, pues cambian las cosas. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Con un punta, tú solo, como referencia, jugando con otro? ¿Y cuál es la diferencia?
Sí que es verdad que es una pregunta que sí que me han hecho mucho durante estos últimos años, porque bueno, hemos jugado con diferentes sistemas y hemos probado diferentes cosas, hemos tenido diferentes resultados. Bueno, al final está claro que con un 4-3-3 me siento muy bien también, porque estás muy arropado por el medio del campo. Me siento muy bien con otro punta al lado, porque al final, bueno, soy un tipo de delantero diferente, ¿no?, a lo que tenemos en la plantilla. Bueno, la verdad que me considero un tipo de delantero que se puede adaptar, ¿no?, a diferentes sistemas y que el míster pues tiene esa facilidad, ¿no?, para probar conmigo o con otro delantero una forma de un sistema de jugar, porque bueno, al final creo que en la plantilla tenemos otro tipo de delanteros pues más rápidos al espacio o que hacen otro tipo de funciones. Entonces bueno, a mí me puede ubicar en esa otra posición, pero bueno, la verdad que me siento cómodo en cualquier sistema, la verdad.
Y en ese sentido, y no es algo negativo lo que te voy a decir, pero tienes la sensación, o al menos percibimos esto desde fuera, que tu perfil en este Español condiciona demasiado el ataque, es decir, que se abusa mucho del recurso de Joselu.
Bueno, esta pregunta hace 2 meses me acuerdo que decían que por qué no se usaba más a Joselu, ¿no? Me acuerdo que hace un par de meses, en las primeras jornadas, sí que el equipo intentó jugar más y la pregunta fue por qué no se usa más a Joselu cuando tiene unos datos pues diferentes a cualquier otro tipo de delantero, y ahora es que por qué se usa demasiado a Joselu. Bueno, al final creo que la opción que tiene el equipo de que yo juegue arriba pues da otro tipo de otra sensación, ¿no?, al equipo rival de cómo vamos a jugar. Creo que en ese aspecto soy ganador en muchas facetas y bueno, el equipo pues creo que lo está aprovechando. Llevamos 9 goles a favor, llevamos más goles que 10 o 11 equipos de primera división. Creo que en el tema ofensivo creo que vamos bien.
Y en ese sentido, viendo un poco la configuración de la plantilla, Joselu, se ha hablado mucho de la falta de extremos que hay en este equipo. Precisamente para un perfil como el tuyo, ganador de duelos, que va bien por arriba, ¿estás echando de menos estos perfiles por banda que también tuviste ya en el Alavés para potenciar tu mejor versión?
Bueno, sí que es verdad que con un mercado tan largo como el que hubo, pues bueno, sí que se podría hablar de que igual se podría haber reforzado alguna posición, pero el mercado se cerró con la plantilla que tenemos. Estamos muy contentos, todo el mundo, de la plantilla que se ha quedado. No podemos hacer nada más. Está claro que uno siempre quiere estar rodeado de los mejores jugadores que uno pueda tener, pero bueno, estos son los jugadores que tenemos y con estos vamos a ir a muerte, a la guerra.
¿Qué tal con Braithwaite?
Bien, muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, veníamos tanto él y yo como de 2 sistemas completamente diferentes, 2 maneras de jugar completamente diferentes. La verdad que, bueno, creo que él se ha adaptado muy bien a esto y yo también. Entonces, bueno, creo que los dos nos sentimos cómodos jugando juntos también. Entonces, final son diferentes alternativas que puede tener el entrenador. Es un jugador fantástico, tiene una calidad excepcional, seguramente nos va a dar mucho, ya nos está dando, o sea que contentísimo de que esté con nosotros.
Sí, se pierde dos partidos ahora, el otro día se equivoca, ¿no?, en caliente ahí en esa jugada, ¿eh? era prescindible,
bueno,
eso.
Es que yo creo que habría que analizar un poco también lo que es agresión y lo que no es agresión, ¿no? Al final creo que es una jugada que no hay balón de por medio, no le llega nada en la cara. Bueno, creo que si a cámara lenta se puede ver de otra manera. Bueno, al final creo que es la segunda vez que nos pasa. Bueno, tenemos que aprender de estas cosas y ya está. Me parece un poco excesiva que sean dos partidos, pero bueno, al final el régimen de árbitros es así, seguramente lo echaremos de menos, pero bueno, tenemos jugadores perfectamente capacitados para jugar en esa posición.
Llegó Braithwaite y se fue RDT. Yo recuerdo cuando te ficharon que te preguntábamos mucho, ¿tú te ves con RDT? ¿Podéis jugar los dos juntos? Bueno, y al final pasó lo que pasó. No sé cómo lo viviste, ahora que ha pasado tiempo, Joselu.
Bueno, ni lo viví ni lo dejé vivir. Raúl no es un jugador del Español. No, creo que no merece ni darle protagonista en una entrevista que creo que está muy bien encaminada, ¿no? Al final es un jugador que ha decidido salir, no está con nosotros, él se lo pierde. Creo que aquí estamos una familia, estamos un grupo muy sano dentro del vestuario. Él no ha querido estar aquí, él se ha ido, entonces dejémoslo así.
Déjame hacerte solo una cosa, pensando en el futuro del Español y en el presente. ¿Afectó de alguna manera el vestuario o no? Solo por saber si os afectó internamente en el inicio de Liga.
No, para nada, porque está claro que al final la gente y la prensa pues seguía por los resultados, ¿no? Yo creo que si analizamos los minutos que hicimos en Vigo y los partidos que hemos hecho, creo que al final, bueno, hay mucha gente que se puede subir al carro diciendo que no fue correcta la decisión de que Raúl se haya tenido que ir, pero al final la decisión la ha tenido el jugador. O sea, el jugador es el que se ha querido ir, no es el que... Entonces, al final, nosotros lo hemos vivido con muchísima naturalidad. Estas cosas pasan en el fútbol, desgraciadamente, y hemos seguido nuestro camino, estamos haciendo las cosas muy bien, y Raúl es jugador del Real Club Deportivo Español y ya está.
José, lo tengo mucha curiosidad por saber cuál es el central, el defensa más pesado que has tenido que aguantar estos años en la Liga. Aquel que digas, voy a jugar contra él este fin de semana, ¿qué pereza me da?
A ver, hay muchos, porque al final yo soy un jugador que me gusta mucho el contacto y, bueno, vas al choque con ellos y al final, pues, centrales pues que te van ahí a molestar, pues, David de Osasuna, Militao, Koundé, Diego Carlos, bueno, hay centrales muy top que la verdad que, como a mí me gusta ir mucho al contacto, pues te hacen sufrir y, bueno, son rápidos a la vuelta y, bueno, te podría decir un montón de ellos porque al final creo que tenemos en esta liga muchos centrales de muchísima calidad.
Luego ahora lo decías, que te gusta ir al choque, solo hay que ver los partidos, bien, tu trayectoria como futbolista, pero ¿hay algún momento del partido, después de que te hayan lanzado 50 balones, que digas, ya está, no puedo más?
No, es algo que pasa, que me gusta mucho el fútbol, me gusta cómo lo vivo, me gusta lo que siento dentro de un campo de fútbol. Entonces hay veces que, si no fuese por el cansancio, al final pues no somos máquinas y no podemos jugar 300 minutos en vez de 90, sí que es verdad que ojalá dos partidos durasen 150, ¿no? Está claro que 90 es más que suficiente porque no podemos jugar más, pero amo lo que hago y disfruto en un campo de fútbol y si todo esto conlleva que el equipo pues saque buen resultado, yo estoy encantado de hacerlo.
Estamos charlando unos minutos con Joselu, delantero del Español, para ir terminando. No ha empezado muy bien la temporada, sobre todo en casa. No sé si hay un poco de ansiedad por darle a la afición la primera victoria, Joselu.
No, ansiedad no. Yo creo que tanto ellos como nosotros saben que tiene que llegar. Está claro que no está siendo por factores que al final sí que dependen de nosotros, está claro, porque al final es algo que nos está pasando a nosotros, pero creo que a nivel juego, a nivel sacrificio, a nivel lo que refleja todo lo que hacemos durante los 90 minutos, creo que mucho estamos siendo muy superiores muchas veces al equipo contrario. Está claro que nos están perjudicando mucho errores individuales y bueno, yo creo que tanto la gente como nosotros sabemos perfectamente que si eso no hubiese ocurrido tendríamos 4 o 5 puntos más sin exagerar, pero bueno, la liga y los puntos son los que son y aquí hay que sumar de 3 en 3. Está claro que no lo hemos hecho. Yo solo pido que la gente esté tranquila porque el equipo lo va a dar todo, está dándolo todo todos los días para que llegue la primera victoria y con ella pues que venga muchísimas más.
Y me gustaría preguntarte por la figura de Diego Martínez, del míster. Claro, cuando tú firmas por el Español, es antes de que llegue Diego, ¿eh? No sé si te habían vendido otro proyecto o si Diego ha sido clave luego en el Español. ¿Cómo has vivido la llegada del entrenador y tu fichaje por el club, ¿no? Porque fue antes que la llegada de Diego.
El míster es un crack y yo cuando él firmó aquí lo primero que hicimos fue ponernos en contacto uno con otro y estuvimos hablando durante casi 45 minutos y la verdad que bueno, me encantó todo lo que escuchaba. Cuando yo firmé en el Español era una época que bueno, que el club no tenía entrenador, ¿no? Por así decirlo, y sí que es verdad que bueno, lo que la idea que me contó el club en su día fue que tenían a punto de cerrar un entrenador top y yo estaba deseando bueno, pues saberlo para ponerme en contacto con él y hablar, y la verdad que creo que no podemos tener mejor entrenador. Creo que el Español tiene el mejor entrenador que puede haber ahora mismo. El míster es un crack, es de lo mejorcito que hay en la Liga Española, lo demuestra día tras día en los entrenamientos. Nosotros somos lo que le vemos, tiene un cuerpo técnico detrás que es increíble, que nos ayudan durante el día a día. Creo que se está reflejando mucho y creo que hemos cambiado mucho nuestra manera de jugar desde pretemporada al partido que se vio el otro día en Valencia. Está claro que la gente pues se fija un poco más en lo que es el resultado final, pero la verdad que el míster está encantado también de estar aquí y nosotros estamos encantados de que sea nuestro líder.
Por cierto, una historia peculiar la tuya, ¿no? Nacido en Stuttgart. ¿Aún conservas el alemán o qué?
Bueno, aprendí un poco más cuando estuve en mi época de jugador allí, porque claro, me vine muy tempranito. Cuando nací allí me vine con 3 años y no sabía nada, entonces lo que aprendí fue cuando estuve en mi época allí de jugador.
Sí. Bueno, empezaste en el Celta, luego el Castilla, el Madrid, luego ya te vas para Hoffenheim, Eintracht, Hannover. Que por cierto, en la época de Alemania de futbolista, ¿quién es tu cuñado?
Sí, Carvajal.
¿Tú te acuerdas en un Hoffenheim Leverkusen de 2012 que os enfrentáis?
Sí.
Y marca un golazo Carvajal, ¿no?
Sí, pero ¿tú te acuerdas de un Alavés Real Madrid que marca Sergio Ramos y nos empata el partido,
sí,
y nos mete el 2-1 y encima se queda a dormir en mi casa también? Le digo, ¿tú qué pasa? ¿Que tienes que marcar siempre que juegas contra mí o qué te pasa?
Hostia, estás buena. ¿Qué tal es como coñado? ¿Bien?
Muy bien, sí. Vale. Yo ya tenía relación con él de nuestra época en el Castilla. Y la verdad que éramos muy amigos y siempre que viajaba a Madrid, pues siempre quedábamos para hacer cosas. Y bueno, pues ahora ya dentro de la familia, pues la verdad que muy bien. Ya pues conoces su lado más personal y la verdad que es un fenómeno.
Luego te vas a la Premier, has jugado en el Stoke, en el Newcastle. En el Stoke, por cierto, hablando de amigos, Bojan y Muniesa, tienes buena relación con ellos, ¿no?
Muy buena, sí. Son muy buenos, son dos de los... de las personas o de los jugadores que mejor relación he hecho en mi carrera de futbolística.
Fue bueno, qué bueno. Pronto hablaremos con Bojan. ¿Quieres que le enviemos algún mensaje?
Buah, sí. Dile que le echo mucho de menos, decirle que le echo mucho de menos y que le estoy esperando para verle en noviembre, que ya he hablado con él, que va a venir para Barcelona.
Muy bien, se lo diremos. Joselu, mucha suerte en esta etapa con el Español y sobre todo el domingo. A ver si marcas domingo, te damos suerte con esta entrevista y el Español empieza a ir para arriba.
Muchísimas gracias a vosotros, siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Joan, també. Una abraçada. Bona nit.
Bona nit.
Bona conversa amb Joselu, a veure si té sort el davanter de l'Espanyol aquesta temporada i aconsegueix que amb els seus gols l'Espanyol pugi a algunes posicions de la classificació. De l'Espanyol anem al Girona, que visita aquest dissabte el Wanda Metropolitano per enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid. Un partit especial, sobretot, per un futbolista del Girona, Rodrigo Riquelme. Quin golaç va fer l'altre dia? Doncs aquest dissabte
futbolista cedit per l'Atlético torna al Wanda Metropolitano. Miquel Agutola, bona nit.
Exacte, Aleix, bona nit. Un Rodrigo Riquelme que està en molt bon moment de forma, titularíssim al Girona, va signar un golaç, una obra d'art contra la Reial Societat el cap de setmana passat, però no va servir per sumar ni tan sols un punt a Montilivi, i a més és un habitual a les convocatòries de la selecció espanyola sub-21. Un futbolista en plena forma, format a l'Atlètic de Madrid, i que, com que no té clàusula de la por al contracte de cessió, podrà jugar dissabte al Wanda Metropolitano. Per ell serà un partit especial, jugarà contra el club de la seva vida, però si hi ha alguna cosa que vol aquest dissabte per sobre de qualsevol altra és endur-se els 3 punts de l'estadi madrileny.
Yo he nacido en el Atleti, me quedé allí y bueno, va a ser un partido especial, pero vamos a ir a ganarlo, ¿no? Estamos nosotros necesitados de sumar puntos y vamos a ir con todo a por ello.
Està necessitat el Girona de sumar, però també l'Atlètic de Madrid, que ha perdut 3 dels últims 4 partits que ha jugat, un d'ells a casa, el derbi de la ciutat contra el Madrid per 1-2. Ara mateix els madrilenys són 5ens amb 13 punts, mentre que el Girona és 13è amb 7. Tot i els certs dubtes que pugui tenir l'equip de Simeone, que a la Champions ve de perdre el camp del Bruges per 2-0, Riquelme alerta el gironisme.
El Atleti nunca se puede dar por muerto porque cuando menos te lo esperas es cuando más fuertes se hacen y bueno, tenemos que estar preparados para el mejor Atleti.
El Girona no ha guanyat contra l'Atlètic de Madrid en l'etapa anterior a primera divisió, però sí que va aconseguir eliminar-lo de la Copa del Rei en uns 8ens de final, anada i tornada, i classificar-se pels quarts de final. Pel que fa estrictament als partits de Lliga, a Montilivi se'n van jugadors, entre ells el debut del Girona a primera divisió, i tots dos van acabar amb empat, mentre que el Wanda hi va haver un empat i una derrota. D'aquest partit, que es jugarà dissabte a 4:15, en parlarà demà en la roda de premsa prèvia Mitchell a partir de 1:45.
Perfecte, Miquel, gràcies.
A disposar, passi-ho bé, Pariser.
Avui hem tornat a escoltar Jorge Vilda, el seleccionador espanyol femení de futbol. Ha estat en la prèvia d'un amistós que té Espanya demà contra Suècia, Massana.
Sí, demà el Nuevo Arcángel de Córdoba, 8:45, amb una selecció espanyola renovadíssima, amb aquestes 15 jugadores que van renunciar a ser seleccionades per Vilda. Tot el rebombori de la setmana passada. Recordem, 2 blaugrana, Laia Codina i Núria Rábano, que podrien debutar demà amb la selecció espanyola absoluta. Ho seguirem, però li han preguntat, evidentment, a Vilda pel tema. La resposta, no ha dit res especial, tot pilotes fora, i mira que li han preguntat de diverses maneres allò, insistint. Té guardat la pregunta del company del Marca, David Menayo.
Has dicho que es un equipo en construcción. ¿Crees que se ha dado un paso atrás, con los últimos movimientos extradeportivos?
Nosotros pensamos en el presente y en el futuro próximo. ¿El pasado? Pues el pasado te puedo hablar de que estábamos en el 19º lugar, que esta selección ha llegado a estar en el 7º lugar, hemos pasado al 8º y que ahora pues nuestro objetivo es volver a recuperar ese 7º lugar en el ranking y en un futuro pues luchar por estar entre las 5 primeras mejores selecciones del mundo.
No hi ha hagut manera que hi entrés. Qui ha insistit més han estat els mitjans suecs, perquè diverses jugadores sueques s'havien pronunciat a favor de les jugadores espanyoles i no pas del seleccionador Vilda, tampoc ha volgut entrar. Sigui com sigui, ell s'ha tancat en banda, ha dit per activa i per passiva que tenia una gran plantilla i compta amb aquesta, que aquests 3 dies de concentració ha regnat l'harmonia.
El equipo ha entrenado muy bien, llevamos 3 días en el que realmente... Pues ha reinado la armonía en el grupo, buenos entrenamientos, buen ambiente y preparados para el partido de mañana.
Amb aquesta suficiència que gasta Jorge Vilda. Per cert, avui s'han escollit les 3 capitanes de l'equip espanyol. S'ha passat d'Alexia Putellas, d'Irene Paredes i de Patrick Guijarro a Ivana Andrés, del Real Madrid, a Irene Guerrero, de l'Atleti de Madrid, i a Esther González, del Real Madrid.
Canvi de guàrdia a la selecció espanyola, amb tot aquest enrenou que hi ha, i Vilda fent cas omís, no?, a totes aquestes queixes que hi ha d'algunes jugadores. Bé, a veure què passa demà en aquest amistós. Gràcies, Massana.
Fins ara.
Abans del bàsquet en vena, amb el Mundet i el Gozalvo, recuperarem algun dels documents de l'entrevista que hem fet a l'inici del Tudiràs amb Pierre Oriola i farem tota la prèvia del Barça Olympiacos de demà, estrena de l'Eurolliga al Palau, en directe a RAC+1. Abans d'això, el Barça d'handbol ha aconseguit avui la 4ª victòria consecutiva a la Champions. Ha guanyat Xavi Puig 30-46 a la pista de l'Elverum noruec.
Sí, clarament superior des del primer moment, ha tancat la primera part ja amb més d'un 90% d'efectivitat davant la porteria rival. De fet, els porters dels noruecs només han fet una aturada en tota la primera part. El descans del Barça guanyava de 8-15-23. A la segona part la diferència ha anat augmentant fins a aquests 16 gols de diferència al final. Els 46 gols marcats pel Barça igualen la millor xifra en un partit de Champions dels Blaugrana. Havia marcat 46 gols en un partit contra el Kolding al Palau la temporada 2009-2010. No n'havia marcat tants fora de casa mai. Enguessant amb 8 dianes ha estat el màxim golejador del Barça, seguit de Sindrić i Fàbregas amb 6 gols cadascun. L'entrenador del Barça, Antonio Carlos Ortega, content del rendiment de l'equip en un escenari espectacular amb 11.000 espectadors avui a Noruega.
Creo que no le hemos dado oportunidad de sorprendernos desde el principio. Hemos ido al descanso con una ventaja bastante cómoda, pese a haber perdido muchos balones. Creo que el equipo está corriendo increíble, hay jugadores que están pasando por un momento de forma fantástico. Creo que hay que valorar el momento de juego y también valorar porque se ha hecho historia, porque se ha igualado, se ha superado el número de goles fuera de casa, eso es historia. Mete 46 goles, hoy día definitivamente no es fácil, menos en Champions League.
És que és una bona tova, té raó.
Sí, home, 16 gols i 46 de diferència i 46 gols marcats, déu-n'hi-do. El grup del Barça, jugats avui, Pixeguet 29, Albor 41 i Kielce 40, Kiel 37, una jornada molt golejadora. El Barça es lidera en solitari amb 8 punts, amb 6 punts i a 3 equips, Albor, Nantes i Kielce. El proper partit del Barça a la Champions el 26 d'octubre, un dimecres a la pista de l'Albor.
Avui també s'han sortejat els grups de la Lliga Europea, l'altra competició europea d'handbol, en què hi haurà el Freiburg Granollers.
Sí, els ballesans han quedat enquadrats al grup C amb l'Esquirn danès, el Balaton Foredi hongarès, l'Sporting de Portugal, el Nexe croat i l'Alpla austríac. Per l'entrenador del Freiburg Granollers, Antonio Rama, un grup sense cap equip molt per sobre de la resta.
Ens hem lliurat del que semblava més difícil, no? De tenir un equip alemany i un equip francès, no n'hem tingut cap, i potser és dels grups amb més matisos de grisos, diguem-ho així, no? No hi ha cap equip que sobresurti molt per sobre, potser l'Sporting de Lisboa, però tampoc hi ha cap que sobresurti per sota, no? Penso que és un grup molt igualat.
Els quatre primers de cada grup passaran als vuitens de final. El Freiburg Granollers, que juga demà partit de Lliga a les 8 del vespre a casa contra el Simfín.
Sort també al Granollers en aquesta competició europea. Gràcies, Puig.
Bona nit.
Bàsquet amb vena. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot.
Recte final del Tu Diràs d'aquest dijous amb el bàsquet amb vena, amb el Mundet. Aquí saludàvem a l'inici del Tu Diràs. Hola, Mundet, eh? Aquí estàs. I també amb l'Àlex Gozalvo. L'Àlex Gozalvo. Hola, Gozalvo.
Hola, bona nit.
Bona nit. Benvingut aquí a l'estudi de RAC1.
Moltes gràcies.
Molta il·lusió que ens acompanyis. Has pogut sentir Pere Oriol?
Sí, i tant.
Te'n fem un tastet. Mundet, recuperem alguna cosa pels oients,
sí,
també pel Gozalvo.
Sí, recordem que l'hem entrevistat al començament del programa, diu que espera resoldre aviat el seu futur, potser demà, potser aquest cap de setmana, és evident que Girona és opció, però per damunt del futur em quedo amb aquesta primera idea, Aleix, la recuperació de la seva lesió a l'esquena va bé i la reentré, diu Pere Oriol, que pinta que serà immediata.
La posta a punt no ha de durar més d'una setmana. A partir d'aquí el ritme s'agafa competint, no s'agafen els entrenaments, i això és així. O sigui, al final un entrenament és, i com ho diu la mateixa paraula, no deixa ser un entrenament de cara al partit, on s'agafa el ritme de veritat, on notes com estàs tu, és en un partit.
Poques pistes sobre el seu futur, perquè diu que encara no està resolt, diu que està en l'aire, però que més aviat que tard s'ha de resoldre. Ell no ho ha dit, però Girona és la primera opció. En clau Barça, agraïment pels anys que ha estat al Palau, textual, respecte per una decisió esportiva, però admet la possibilitat que el seu acomiadament pugui haver tingut variables econòmiques.
Pot ser, també pot ser. No et diré que no, a mi, o sigui, dintre la reunió a mi no m'ho van manifestar com que era un tema econòmic. Llavors, jo et parlo de projecte. Uh-huh. Llavors, si jo en el meu comunicat poso que és una decisió tècnica, és perquè a mi em comuniquen que dintre dels plans de esportivament, doncs no entro perquè creuen en, o no troben el meu espai, i escolta'm, és respectable, com et dic, i escolta'm, sense cap problema. Ara, que hi ha un altre tema econòmic, bueno, Pot ser, que no et dic que no i que entri dintre dels plans també del club com a retallada, com a intentar doncs ajudar en l'economia del club, no et dic que no.
Hi ha coses molt interessants, si voleu podeu recuperar evidentment l'entrevista a la carta o al podcast del Tuiràs. Què t'ha semblat, Gozalvo?
Doncs molt interessant, per a mi el Pere Oriola és l'exemple del que ha de ser un capità, de com s'ha de demostrar públicament aquest pes específic que té al vestidor, de com ha de tractar els mitjans de comunicació, respectuós amb un club que estima molt, i al mateix temps amb aquest punt, no, de no entendre exactament la seva sortida, o d'entendre-la esportivament, però de no entendre com s'ha produït.
Sense un comunicat, deia ell, que això ha estat d'algú, no podent s'acomiadar, no?
Sí, interessant el que explica, i sobretot content per veure que aquests dubtes físics que hi havia del seu estat de la lesió doncs s'acaben resolent i que ja està a punt per tornar a jugar a bàsquet, que al final és el que ens interessa, tornar-lo a veure vestit de cur i aportant coses a veure una pista. Crec que encara li queden anys de recorregut. Una cosa és que no tingués un rol l'última temporada important al Barça, i una altra cosa és que no pugui ser un jugador evidentment útil per a qualsevol equip ACB.
El veus a Girona o no?
Sí. Jo, qualsevol altra opció m'estranyaria. Sé que d'altres clubs han preguntat per la seva situació, que s'han interessat. Evidentment és un jugador en plaça de cupo, que per tant és interessant per a molts equips de la Lliga, i que no oblidem que és un jugador internacional amb experiència en equips d'èlit. Se l'han de buscar. La majoria d'equips s'haurien d'estar lluitant per incorporar un jugador com ell.
Girona aniria bé, no? També una mica el joc interior, no? Sí. Ajudar el Marc Gasol i poder revertir aquest inici de lliga complicat a la seva.
Sí, augmentar. A mi m'agrada el joc interior que ha fet el bàsquet Girona, però evidentment tenir una peça més a l'hora de distribuir minuts i cobrir-te en hipotètiques lesions, doncs això ajuda.
Entrevista que teníem pendent des de fa dies i que per fi avui hem pogut fer, i que arriba, curiosament, a només 24 hores de l'estrena del Barça a l'Eurolliga, no? L'any passat, Pierre Oriola, fa uns anys, Pierre Oriola jugava a Eurolliga amb el Barça, i demà haurà de veure aquest Barça Olympiacos des de casa. A 8:45, estrena a casa, al Palau, 8:45 del vespre, en directe a RAC+1. Mundet, com acostumem a dir, coses que hem de saber del partit.
Mira, que Nikola Mirotić i Kyle Kuric estan descartats per aquest partit i que Corey Higgins entrarà a la convocatòria. A l'Eurolliga no hi ha cap mena de restriccions pels cupos i, per tant, demà s'ha d'anar amb les patums. Tot el que pugui bellugar-se d'aquests 12 jugadors serà una sorpresa, és a dir, Satoransky i Jokubaitis de base, la Provitola al combo, Higgins de 2, Abrines i Paulí al 3, Sergi Martínez, Kalenic i Da Silva reforçant posicions 3 i 4 i Sanli, Mike Toby i Jan Veseli al 5. Xaras ha estat molt clar a la prèvia. Olympiacos és un equip de Final Four.
Me gustaría coger algún rival entre comillas, no, menos potente, pero bueno, es un equipo de Final Four. Bueno, es un equipo muy sólido que sabe lo que quiere hacer, mueve el balón muy bien, tiene unos jugadores muy experimentados. Y luego claramente tiene jugadores que te puede cambiar partido, ¿no? Es un equipo de Final Four.
És la primera temporada dels grecs després de la retirada d'una institució del club, Giorgos Princesis, 18 temporades a l'Olympiacos, en dues Eurolligues, membre de l'equip ideal de la passada dècada. Han fet pocs canvis a l'equip de Giorgos Barzokas, on jo crec personalment que en tots hi surten millorant. Porten a Isaiah Cannon, l'home que va fer callar al Palau Laurana, el canvien per Taylor Dorsey. Han canviat un ex-Baskonia com és Alec Peters per Livio Jean-Charles, que després de 2 anys ha tingut un paper més aviat discret al Pireu. Porten farciment amb Joel Bolomboy, un ex del CSKA de Moscou molt físic, i han canviat Hassan Martin per un paio que ha estat a les hordes de Xavi Pascual a Sant Petersburg com és Tarik Black.
Bon rival, no?, pel que explica el Mundet.
Sí, i tant. L'any passat es van quedar a un llançament de disputar la final de l'Eurolliga. Un equip molt físic, amb múscul, que s'ha reforçat ben el joc interior i que li posarà les coses molt difícils al Barça. Jo, a mi és un dels equips que m'agrada d'aquesta Eurolliga i crec que té un nivell físic altíssim.
I el partit que preveus, allò físic o
sí,
puntuació
sí,
alta?
Sí. No, jo crec que Barzokas intentarà posar l'accent en el joc interior, que és on pot tenir un mínim avantatge per competir al Palau. I això m'imagino doncs, molt dur, a prop de cistella.
No bàsquet espectacle demà, no? Difícil, no?
Sí, bàsquet espectacle, però d'un altre estil,
va,
no?
Va. Sí,
amb defenses molt dures, molt intenses, molt de contacte físic, i a veure quin dels dos equips s'ajusta més al criteri arbitral, però jo és un dels candidats que veig per a repetir presència a la Final Four.
I Isaiah Cannon, aquest se'n recordarà al Palau? Demà
i tant,
serà,
serà i, tant.
Xulat,
I tant. Deia amb un dit, el jugador que va fer callar el Palau va ser una mica tot el contrari, no? Perquè ell ho va intentar, sí, però sí. La resposta de...
Bueno, va excitar el Palau i els jugadors, sí, sí, que remunten sí, sí. Un partit.
Va
no?
Canviar la dinàmica absolutament.
Va anar a Pina Vall l'any passat contra l'Unix Kazan.
I ho aixeca la pròrroga.
I ho aixeca, sí, sí.
És un dels moments més bèsties a nivell d'ambient de les últimes temporades, sense cap mena de dubte.
Sí, sí, sí. Mira, el Mundet, més enllà del Barça Olympiacos, ens ha preparat una guia amb les estrelles d'aquesta Eurolliga 2022-2023. 8 equips, els 8 líders que, a criteri del Mundet, han de ser als quarts de final i dels quals n'hem d'estar pendents.
Nikola Mirotić, Barça. El retorn del Montenegrí a les pistes és una incògnita. Porta en mans de metges des del mes de juny per tractar-se d'un problema al tendó d'Aquiles. El Barça està aprenent a funcionar sense ell i regulant el minutatge de Corey Higgins. A ple rendiment, l'equip de Xores és un aspirant al títol.
Walter Tavares, Real Madrid.
El de Cap Verde és llargament el pivot més dominant d'Europa. Amb 2,20 d'alçada i 2,36 d'envergadura, ha estat escollit en el 5 ideal de la competició les dues darreres edicions. És el primer any sense Pablo Lasso. Els blancs han tocat poques peces. Musa, el Chacho i Hezonya. Busquen repetir final.
Basilija Micić, Efes.
El Sèrbia ha ajornat una vegada més al salt a la NBA. Si en lloc d'haver estat escollit per Oklahoma l'hagués triat una franquícia amb aspiracions, ja faria anys que el Sèrbia hauria tocat el 2. Dues incorporacions de nivell per intentar el tercer títol consecutiu a l'equip de Taman. Will Clyburn, un cop alliberat del CSKA de Moscou, i Akile Polonara, que ha canviat de barri a Istanbul.
Sasha Vesenkov, Olympiakos.
El búlgar està desplegant tot allò que apuntava quan va fitxar pel Barça. Ja l'any passat va ser escollit el 5 ideal de l'Eurolliga amb 14 punts i 6 rebots de mitjana. Una explosió que va continuar a l'Eurobàsquet. Els grecs busquen repetir Final Four amb els fitxatges d'Isaiah Cannon i Joel Molamboy.
Brandon Davis, Olimpia Milà.
L'ex del Barça no serà el líder de l'Olimpia de Milà, però sí l'home que doni consistència a un equip que la temporada passada es va quedar a les portes de repetir Final Four. És un equip molt renovat, amb 7 cares noves, com les de Kevin Pangos o de Sean Thomas, però que han aixecat la temporada a Itàlia amb dubtes.
Vladimir Lucic, Bayern de Munic.
El gran dubte del campió alemany és saber si ha tocat sostre o no. I bona part de les aspiracions de l'equip d'Andrea Trinxeri passen per la solidesa de l'Ale Servi. Han alleugerit fitxes respecte a la temporada anterior. De tot el que han incorporat, tot que està pendents d'una estrella universitària a Michigan State, Cassius Winston.
Lorenzo Brown, Maccabi.
Ha sigut el nom de l'estiu a la selecció espanyola. L'Eurobàsquet va servir perquè el gran públic el descobrís, però la temporada passada va estar brillant a l'Unix Kazan fins que els van fer fora per la guerra. Maccabi ha posat a les seves mans un equip amb molta pólvora. Wade Baldwin, Darren Hilliard i Gerald Martin, un pivot que s'ha passat les dues darreres temporades a Austràlia fent-ho molt bé i apunta a sorpresa a Europa.
Toko Shengelia, Virtus de Bolonya.
El georgià va ser dels primers en tocar el 2 l'any passat de Moscou i a Bolonya el van rebre amb els braços oberts. La bateria de noms és per llepar-se els dits. Teodosic, Lundberg, Bellinelli o Alessandro Pagliola. A Mascariolo a la banqueta, tot és possible.
Doncs això és el que ens proposa el Mundet. Barça, Madrid, Efes, Maccabi, Bayern, Virtus, Olimpia de Milà i Olympiacos. Com veus, l'Eurolliga i els pronòstics del Mundet.
Sí, sí, sí. No, crec que els signaríem tots, són els equips que fan patxoca.
No ha de canviar massa de l'any passat, no?
No, al final hi ha una sèrie d'equips que són Efes, Madrid i Barça, que porten els últims anys doncs, competint per aquestes primeres posicions. Després un esglaó per sota, segurament, doncs, Olympiacos, Milà, Fenerbahçe, com a candidats a disputar aquesta Final Four.
Del partit de demà, alguna cosa més que hem de saber, Mundet?
Sí, mira, dues veus. La primera, de Sertac Sanli. Hem estat parlant amb ell una bona estona abans del començament de la competició i em sembla molt interessant el seu testimoni per entendre'l. És un noi que, com a mínim a nivell de mitjans, passa sempre bastant desapercebut. És el seu segon any a Barcelona, encara que sembla que faci molt més que estigui per aquí, i ens explica que les coses ja no li venen de nou.
He entès molt millor els sistemes de Saras. Ja conec la ciutat, la cultura d'aquí, l'equip. L'any passat va ser la primera experiència fora de Turquia. Tingues en compte l'adaptació, tot era nou. Aquest segon any estic molt més tranquil i sento que tinc molta més confiança.
I té pinta de que serà un jugador important aquesta temporada en els esquemes de Jesse Kavicius. L'altra qüestió, extraesportiva. Aquesta setmana van aparèixer unes declaracions de Nick Calates trencant el seu silenci, expressant la seva incomoditat amb la sortida del Barça. Ha fitxat pel Fenerbahçe i va venir a dir: no tinc 20 anys, és la primera vegada que em trobo amb una situació, amb una sortida com la que m'ha passat a Barcelona. Ell, a Atenes, al Panathinaikos, era un ídol. Resposta de Xones avui a la sala de premsa.
En este caso siempre pienso que qué bien que estamos viviendo en democracia, que cada uno puede hablar lo que quiere, y esto es su opinión y hay que respetarla, y nada más.
No han acabat massa bé, no?, pel que sembla. Algun comentari de Calates o de Sal, que ara escoltàvem, també?
Sí, també va estranyar una mica a l'hora de produir-se la seva sortida, això també una mica el silenci del club, no? Ja havia fitxat pel Fenerbahçe i encara no s'havia fet doncs oficial aquesta rescissió de contracte. Crec que amb el cas del Pierre aquí s'han de sumar dues coses. Una, el tema econòmic, evidentment era un dels jugadors més ben pagats de la plantilla, i l'altre...
El segon.
I l'altre, la sintonia amb Saras, que no va acabar de funcionar.
I de Sal, li creus que tindrà un paper més important, com deia el Mundet?
Sí, ja ho estem veient en aquests primers partits de temporada, on està agafant un rol molt protagonista en atac, llançant des de la línia de 3, amb bones continuacions fins a Cistella. És un jugador que està aprofitant, doncs, aquest coneixement que té respecte a la temporada passada. Es veu molt la diferència amb Vesely, que és un extraordinari jugador, però que acaba d'aterrar i encara no està còmode amb els mecanismes. Evidentment, això necessita d'un temps d'adaptació.
A veure què veiem demà al Palau, en directe, a RAC+1. Vinga, Mundet, remata-ho i després els triplacos.
Sí, mira, cosetes que hem sabut avui. Per exemple, a Badalona, fitxatge per un mes, un cop s'ha sabut de la recaiguda de la lesió d'un dels nous, William Howard. Es tracta de Jarron Jones, un 2-0-6, amb passaport hongarès, que estava sense equip i que és un rodamont del bàsquet. Ho he estat mirant, ha jugat en 12 equips en els últims 10 anys. A més, s'ha sabut de la designació arbitral per la tercera jornada un dels tres àrbitres que la setmana passada va perpetrar el nyap a la pista del València. L'han posat a la nevera.
Molt bé, a diferència del futbol, molt bé.
A Manresa, el club ha informat que Guillem Jou encara trigarà un temps a tornar a les pistes. L'Ale Gironí s'ha fet un trencament intramuscular al recte femoral, una lesió independent del trencament del tendó d'Aquiles que li va fer perdre tota la temporada passada. No té data de tornada, tampoc té data de tornada. Babatunde Olumuyiwa, un dels nous, amb fascitis plantar. A Girona, l'Uni Girona, avui ha arribat Mariana Tolo, l'última que faltava a l'equip. Aquest dijous ha aterrat a Girona la pivot internacional, 33 anys, 1,96 m, ha sigut clau en la medalla de bronze de la selecció d'Austràlia en l'últim Mundial, on ha acreditat 10,3 punts i 4,6 rebots. Bernat Canut l'estava esperant amb els braços oberts. I a la Seu d'Urgell, aquesta nit hem estat molt pendents de la fase prèvia de l'Eurocup femenina, que és la segona competició europea, que jugaran les blanquiblaves. D'aquesta fase prèvia n'ha de sortir l'últim rival que completi la fase de grups, on està enquadrat l'equip de Jordi Acero. Per què t'ho dic? Perquè un dels dos equips és a les Illes Açores.
Gros.
No te'n dic res haver d'anar de la Seu d'Urgell a les Illes Açores.
És un viatge turísticament interessant.
Sí, el que passa que s'hi va jugar bàsquet i és tot un dia d'anada i tot un dia de tornada. Les portugueses han perdut de 3, és un partit d'anada i tornada contra un equip de Luxemburg de nom Gringewald. La tornada a jugar la setmana vinent, 49 a 52 per les luxemburgueses.
Per tant, o Luxemburg o Açores, per la Seu d'Urgell.
Jo crec que és més fàcil anar des de la Seu, anar a Luxemburg, que no pas a les Açores. Vull dir, has de fer... M'ho he estat mirant, la Seu a Barcelona, Barcelona a Lisboa, Lisboa cap a les Açores. Ves i torna.
La setmana que ve expliquem com acaba aquest cas, a veure quin rival li toca.
Vinga, va.
Va, triplecos.
Doncs el primer per a Tata Laprovítola, el germà de Nico Laprovítola, fa 4-5 mesos que està vivint aquí a Barcelona, i serà demà al Palau Blaugrana? Doncs no. Per què? Perquè ha fitxat per l'Espanyol, està entrenant amb l'equip de Copa Catalunya i a aquella mateixa hora del partit del Barça tenen entrenament. Per tant, doncs s'haurà de perdre aquest partit del seu germà.
Ja és mala llet, ja és mala llet.
Parlaves a l'inici del programa amb l'excapità del Barça. Qui l'ha substituït? Doncs Nikola Mirotić és el que ha agafat aquest càrrec de capità, juntament amb Cory Higgins i Àlex Abrines, que s'incorpora aquesta tripleta de jugadors importants al vestidor blaugrana.
A veure si el veiem aviat com a capità també a la pista, a Nikola.
I el tercer per a Florentino. Fa poc que ha aterrat al futbol femení i ara vol fer el mateix amb el bàsquet. Tenia pràcticament el projecte engegat per posar-lo en marxa. Amb el tema del coronavirus es va endarrerir una mica, però ben aviat veurem un Real Madrid de bàsquet fent-li la competència al Barça.
I si diu Gonzalo...
Ostres, aquesta és bona, eh? O sigui, hi haurà clàssic femení també de bàsquet. De...
El que passa que en el cas del bàsquet, jo aquí reivindico el paper del Club Bàsquet Sant Feliuenc, eh?
Ja, ja. És a dir, no, jo, el clàssic, vull dir, Barça-Sant Feliuenc, Real Madrid, sí, seria com un clàssic, no? Entre
sí, seria com un clàssic, sí, però jo reivindico la...
Però, escolta...
La baixllogravatinitat, o com es digui, del Sant Feliuenc.
Sí. Escolta, però on aniria? Ha de comprar una plaça o ha de començar de zero?
Ah, això és igual que va fer amb el futbol, de comprar la plaça del Tacón.
Del doncs... Tacón, hòstia, tu. Endavant. Això aviat, dius?
Sí, sí.
Aviat, eh?
Aviat.
Molt bé.